Donem pas a en Pau Batlle. En Pau Batlle és coordinador de l'Observatori de Desigualtats i en Salut de DipSalut, on durant 10 anys ha dirigit l'àrea de promoció de la salut, qualitat de vida i atenció a les persones. Ell li agrada que el presentem com no, que li agrada l'acció comunitària i creu que els números ajuden a entendre la realitat, i per això va impulsar precisament l'Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i benestar de DipSalut, on actualment doncs treballa, no? Ell diu que procura estar agraït a la vida pel que cada dia li ofereix, i des d'aquí viure la vida amb la màxima plenitud possible. És molt xerraire, enèrgic i apassionat del que fa en cada moment, optimista de mena, procurant de mirar el futur amb ulls de nen, però alhora molt crític i exigent. Diu que avui, com sempre, mirarà de donar el millor d'ell mateix. Gràcies, Pau, per ser aquí.
Gràcies.
Ui, no es mou, això.
Sí, no, parla de moure. I això és nou, eh?
Molt bé, bueno. No sé, és que normalment els micros es mouen, no? Hola, què tal?
Hola.
Sí, si aquest es mou millor, perquè si no em sembla que no és el jo. Ah, oh, fantàstic.
Què tal? Hola? Sí? Què se pot?
Molt bé, molt millor, home, perquè si no sembla que hagi d'estar aquí menjant-me no sé què.
Súper. Molt bé. Bueno, gràcies als ponents, gràcies a tothom. No se sent? Això, ara? Se sent? Oh. Molt bé, vinga, som-hi. El tècnic de dalt, què tal? No em matis, eh? Estàs bé? Sí? Super. Molt bé, som-hi, va. Mireu, gràcies per la presentació d'abans, perquè m'has fet una introducció de marc teòric superinteressant, superbona, perquè em va molt bé per l'Observatori, perquè de fet nosaltres som l'Observatori de Determinants Socials i de Salut, val? De fet, nosaltres naixem del marc teòric que ell ha presentat. O sigui, nosaltres la raó de ser és perquè quan jo vaig començar a fer de tècnic fa 14 anys en tema de salut, bueno, jo quan vaig començar em van dir hem de fer molts tríptics, no? I jo, tríptics? Hem de fer tríptics? Sí, perquè jo, quan vam muntar el DipSalut, no? Clar, els polítics volen que la gent els vegi, no? Les coses han de lluir, no? I llavors, a vosaltres, com a tècnics, si us haguéssim donat l'oportunitat de crear una institució nova, què és el primer que haguéssiu dit, no? Perquè jo, quan vaig arribar a DipSalut, a mi em van fixar per anem a crear una institució de zero, no hi havia, no teníem ni local, no? I jo que venia de tècnic, de l'administració també d'altres llocs, home, però si no hem de fer, si no tenim res, uah, que guapa, farem un diagnòstic, no? Clar, farem algun sistema que ens permeti monitorar el que està passant i sí, sabrem on tenim els problemes, diagnosticarem les fortaleses del territori i entre les febleses i les fortaleses construirem alguna cosa que serà uai, superxuli, no? I em van dir, no. Dic, i va dir, home, dic, llavors on sabem com hem d'intervenir? Diu, no, mira, una persona havia anat a un congrés internacional i havia vist un stand d'uns parcs de salut superxulos i no, hem de fer que els ajuntaments instal·lin parcs de salut. I dic, ja, però no sé si ho necessitem o no necessitem, si és la millor estratègia o no. No, hem d'instal·lar parcs de salut. I dic, ostres. I després va venir una altra persona molt engrescada en què havien de posar desfibriladors. És que els desfibriladors salven vides perquè al carrer la gent se'ns mor, no sé què. I sí, i finalment a mi em van donar l'ordre, la instrucció de muntar desfibriladors i muntar parcs de salut, literalment, no? I em vaig quedar superfrustrat, no? Perquè vaig dir, hòstia. Vaig pensar, i això quin sentit té? No? I ni una cosa ni l'altra tenien cap sentit, eh? L'altra cosa és que ara es continuïn defensant i que tothom... jo entraré ara fent anàlisi crítica d'aquests projectes, però en qualsevol cas jo no els hagués fet. Això quan ho dic, llavors quan arribo a casa em criden, em diuen, això no ho pots dir en públic, eh? Però bueno, no passa res, com que ja estic acostumat, si ho voleu explicar ho expliqueu i llavors ja em picaran la cresta allà. Perquè ho dic perquè l'última vegada que ho vaig dir quan vaig arribar em van picar la cresta, m'han dit que has dit que has criticat el programa de no sé què, dic, ja em sap greu, però és que no. Les coses són com són. Bueno, total, que jo vaig proposar fer un diagnòstic i no em van fer ni punyetero cas. Malgrat això, i ara vaig al marc de determinants, val? Perquè jo vaig dir, d'acord, fem una cosa, jo seré obedient i us muntaré aquests projectes, però em deixareu que us defineixi què és exactament això de la promoció de la salut i què creiem de fer i què no. Val? I els vaig demanar 2 anys. Vaig dir, necessito 2 anys per generar un marc conceptual. Val? Un marc que ens permeti tenir clar quins són els que hem de fer i quina, vale? Mentrestant vaig demanar, sisplau, si es podia fer algun diagnòstic. Vam encarregar un diagnòstic a una entitat que al cap de 3 anys no ens el va donar, ens va tornar el diagnòstic dient que no el sabia fer. Vam canviar de proveïdor, al cap de, vam passar 2 anys i ens va dir que tampoc sabia fer el diagnòstic i vam estar 5 anys sense tenir diagnòstic de la demarcació. No diré les entitats perquè són d'aquí el territori, que dirien malament, però en qualsevol cas les entitats del territori no sabien fer un diagnòstic de salut del territori, val? I llavors jo, com a tècnic que no tenia dades, em vaig dedicar a fer el que va fer ell, anar a buscar l'informe de salut de Catalunya i intentar estirar dades a Catalunya i pensar en que carai eren les dades de Girona, no? I nois, no tenim dades a Girona, vale? La millor enquesta que tenim de Catalunya de salut és l'enquesta que ha citat ell, és l'ESCA, i quan, no sé si es veu una mica d'estadística, però la N que dona per Girona no arriba als 400. Això vol dir que no té cap mena de significació estadística per absolutament res. Res de res. Per tant, les dades serveixen per Catalunya i perquè ens posen una mica de gent de Girona, perquè no sigui dit que hi ha representació del territori de Girona quan donen les dades a Catalunya. Però quan vols fer les dades a Catalunya no serveixen absolutament per res per Catalunya, perquè la nostra realitat no té res a veure amb l'àrea metropolitana de Barcelona, carai. És que quan agafen els 3.000 tius de Catalunya, el 80% són de l'àrea metropolitana i l'àrea metropolitana no té cap mena de semblança amb el territori gironí. Sí? Llavors, les dades de Catalunya i de Girona no serveixen. Vale? Per tant, estem aquí, buits, sense dades i no sabem exactament què carai passa ni en social, ni en salut, ni en res, val? Perquè és un desert, les dades de Girona són un desert i quan les dates i les busques, fa 3 anys que estem en aquest projecte, encara hi ha dades que el govern no ens dona, hi ha dades que encara no estan accessibles i som un observatori oficial d'una institució oficial, val? Llavors això és un drama, val? Llavors bueno, l'observatori ve a intentar cobrir això, val? Llavors explico això perquè pot semblar obvi que un territori tingui un observatori que li permeti tenir dades, no? Doncs aquesta obvietat ha trigat 14 anys, val? A fer-se. Llavors ara fa 14 anys que estem, fa 14 anys que estic treballant a IPSalut i ara em fa 3 que estic impulsant aquest projecte. Llavors, jo tenia una presentació, clar, som un observatori determinants i jo quan, molt sovint quan entro en les ponències no, ningú té ni punyetera idea de què són els models determinants perquè no se'n parla. Llavors, ella ha fet una bona presentació, per tant, jo ara el que faré serà passar a la part d'introducció de determinants superràpid perquè tot el que ha dit ell ja em serveix. Vale? Per tant, no entraré al detall, sinó que faré plas i aniré més al més detall. I així tindré més temps per fer una altra cosa que m'interessava fer i que pensava que no tindria temps i l'incorporaré. Vale? Mireu, jo us he preparat 75 diapositives per fer-ho més a mi, eh? Va, no, només 51, eh? Bueno, és que a mi m'agrada fer les presentacions una mica així més diferents. Bueno, total, la primera apartat també pensava com ell que és superimportant posar els marcs conceptuals previs. Per tant, com que això ho ha fet ell, i a més hi anava bé que les situacions eren les mateixes, jo pum pum salto, vale? Tot això ja ho he dit. Sí que només faré una diferència amb ell, és que nosaltres defensem que la salut humana té 5 dimensions, vale? I la física salut, la biopsicosocial, que és la que defensem habitualment, però hi ha la Convenció dels Drets de la Infància, el 89 reconeix la dimensió espiritual. Us invito a que exploreu què carai vol dir la dimensió espiritual, us invito, perquè és un bon camí per explorar. Som una societat occidental que nega sistemàticament aquesta dimensió. Hi ha altres comunitats humanes que no la neguen sinó que en fan bandera i que és el seu principi fonamental de vida. Nosaltres l'hem negat sistemàticament, cosa que ens porta molts problemes de salut mental. Per tant, us invito a pensar què carai vol dir això. I després la salut ambiental, que és la que la reconeix la declaració de Ginebra tot just fa escassament 6 mesos. I dic dimensió humana, perdoneu, torno a insistir, dimensió humana no vol dir que els factors ambientals afecten a la salut humana, no. L'OMS reconeix per primera vegada la Declaració de Ginebra que l'ésser humà té una dimensió constitutiva considerada com ambiental. I a mi m'agrada molt perquè torna a reconèixer la mateixa part de l'espiritualitat. Ha trigat molts anys a reconèixer tot això, però les tribus aborígenes ja reconeixen sistemàticament, primer, l'espiritualitat i, segona, que nosaltres no podem renunciar a ser el que som. Una part no pot renunciar a ser el tot. Una part, que forma part del tot, no pot renunciar a ser el que és, el tot. Si tu formes part del tot, ets el tot. Sí? Per tant, nosaltres som ambient. Sí? Està clar? Filosofia bàsica, eh? Això... no sé quin filòsof, no sóc filòsof, no sé, però això ja ho devia, segur que els grecs ja ho devien dir-ho. Per tant, hi ha una dimensió que ens és intrínseca, que és aquesta part ambiental, vale? Salut mental, ja l'has definida, hem coincidit amb la mateixa definició, vale? Pam, pim, pum, la salto, vale? Aquí també hem coincidit, vale? Aquí jo sí que m'agradaria remarcar una cosa, que és que sovint jo no sóc especialista en salut mental, no? Com que no sóc especialista, jo escolto i sento com es parla de la salut mental i jo parlo com a usuari, no? És a dir, jo com a persona que no sóc experta, jo sempre entenia, no, és clar, és que els factors ambientals fan disparar, no? Patologia mental, no? O provoca patologia mental. I no, ho ha explicat molt bé. Els determinants socials són la causa de... No és que desemboquin, no? Hi ha patologia mental que ve determinada biològicament, hi ha patologia mental que es desencadena en aquest context d'interacció entre lo social i l'ambiental, però hi ha patologia mental que no té punyetera res a veure amb la biologia. És pura determinació social. I a mi el que és el que m'agradaria, que ell ho ha intentat fer, que quedés superclar. La majoria de patologia mental, la majoria de càrrega de malestar social del territori o de Catalunya en aquests moments ve per determinació social, sí? Ve per injustícia social, ve per un model capitalista injust, etc, que no hi entendré. Quan nosaltres parlem de desigualtats, parlem perquè les desigualtats, nosaltres considerem la desigualtat quan és una situació injusta, innecessària i evitable. I això és superimportant. Els determinants socials defineixen allò que és injust, innecessari i evitable. És a dir, tenim els recursos suficients per evitar la pobresa i no l'evitem. Tenim els recursos suficients per evitar l'infrahabitatge i no ho evitem. Tenim els recursos suficients per evitar PAM i no ho fem. Tenim els recursos suficients per evitar la precarietat laboral i no ho fem. Quan ell ha dit en el model determinants, la primera estructura sociopolítica és la determinant, no són els intermitjos i els finals, no són les condicions de vida, no és l'habitatge, no és el treball, no, són les regulacions del mercat polític que són les que determinen determinadament aquestes condicions en les quals nosaltres vivim. És això el que hem de tenir clar. I quan l'acció social fa feina, ha de fer feina no en les condicions de vida, en els factors estructurals. Quan parlem d'empoderament, no parlem d'empoderament individual per en sortir-se'n. Hauríem de parlar d'empoderament per la transformació, hauríem de parlar d'empoderament per la crítica social, perquè quan anem a votar, votem una cosa que canviï les condicions de vida. Aquest és el model de determinants. El model de determinants és una anàlisi sociocrítica. No és un anal de... Mira, ara sabem que ve d'aquí. No, sabem que ve d'un model polític i econòmic i social determinat políticament a la qual la ciutadania té una responsabilitat. Bueno, això és el que per mi és important del model determinants, perquè el que ens posa a toc és aquí. No ens posa amb les causetes, sí, els habitatges provoquen malaltia mental. Cordon, si això no és l'important. L'important és el per què tenim aquesta situació d'habitatge. I aquesta és la pregunta que ens hem de fer. I els que feu i els que estudiqueu salut mental també. I els de l'ECAS, no sé on està la presidenta, que no l'he perdut de vista, que ho ha dit molt bé. Ho ha dit superbé, et felicito, perquè ha dit estem preocupats per les qüestions estructurals. És aquí el foco de la situació. El foco de la situació no són les persones amb les seves circumstàncies individuals. El foco de la situació són les qüestions estructurals que generen el que generen. Val? I fixeu-vos que jo anava a explicar el mateix que ell, però en una situació més de premsa, més ràpid, així. No? Fixeu-vos, només llegiu els titulars. No? Els espanyols amb educació superior viuen 4 anys més que els que viuen amb baixa instrucció. Aniré molt ràpid. La manca de la llar i la pobresa energètica danyen la salut, i llavors parla de salut mental... La gent gran desconeix quins són els seus drets energètics i per tant un altre cop la pobresa energètica genera salut, mala salut o mal benestar. Les nenes de famílies pobres tenen 4 vegades més risc de patir malaltia greu. Ara aquí ja incorporem l'eix de desigualtat de gènere, vale? La meitat dels pobles de Catalunya sense caixer automàtic, incorporem la perspectiva de territori, la desigualtat per territori, vale? L'ús de serveis mentals és 10 vegades més alt en les persones amb menys recursos. Classe social, ens hem carregat el concepte de classe social, ja no és políticament correcte usar-lo. No, és que semblia massa, som massa marxistes o alguna cosa així, o comunistes. Perdoneu, estem parlant sistemàticament de classe social. Tot el que parlarem avui és de classe social. La salut mental ve determinada per la classe social i la classe social ve determinada per el nivell d'estudis, el nivell d'ingressos i les xarxes socials. Això és el que determina la classe social. Per tant, si fem el fotut favor, especialment els que ens dediquem a l'àmbit social i els educadors socials, de tornar a posar en boca sistemàticament el concepte classe social. És que ens hem carregat i sembla que ens faci vergonya de parlar de classe social. Doncs pues no, no ens hauria de fer vergonya. L'hauríem de col·locar. És que, a més, el model imperant ha guanyat la batalla totalment de treure en el debat públic aquests conceptes, perquè li interessa molt que desapareguin aquests conceptes. Perquè així no parlem del que hem de parlar. Vale? Parlem del desnonament d'aquella persona, parlem d'aquell que s'ha suïcidat perquè l'han desnonat. Estem parlant, fixeu-vos, sistemàticament la premsa parlem de casos concrets, de situacions concretes, i no parlem de situacions estructurals causals. I aquest és el gran
la gran victòria del model capitalista. Els majors amb LGTBI ens quedem sols. Soledat, salut, benestar, malaltia mental, per tant, el grup de, o sigui, l'orientació sexual, per tant, sexe, gènere també com a eix de desigualtat, vale? La pobresa energètica, salut mental, bla bla bla, perquè la inflació profundim més de cop amb la bretxa de salut mental entre rics i pobres, fixeu-vos, tot, però en cap titular veureu les classes socials, los por, no, la classe obrera. Tots aquests termes estan totalment aniquilats del debat públic. Sí? La pandèmia té aplicat els trastorns de salut mental dels anys més pobres, vale? Bla bla bla. L'estat espanyol fa malaltir les persones immigrants que arriben a la frontera sur per les condicions, vale? Llavors diu específicament els impactes en salut mental dels processos migratoris. Per tant, el procés migratori, l'origen i l'ètnia, un altre cop com a procés d'eix de desigualtat. I ja els hem dit tots cinc, perquè m'he procurat que fes així, que totes les diapositives em permetin de parlar dels cinc eixos de desigualtat, que són els que determinen després la classe social, el territori, sexe, gènere, l'origen i el territori on vius, vale? I el procés migratori i raça. Aquests són els eixos de desigualtat, que són els que modulen entre la política de desigualtat, la política que jo denuncio, que és la política estructural, i les condicions de vida. Vale? Quan vaig començar a treballar, els meus primers estudis que vaig fer per intentar situar la situació, vaig intentar veure quins eren els dos grups amb major vulnerabilitat de la demarcació de Girona per intentar enfocar les polítiques almenys en el que jo podia. I em vaig trobar amb dos grups, quan vaig demostrar totes les dades, que eren dos grups que eren dones, totes dues dones, totes dues eren de situació pobra, hi havia pobresa associada, unes eren joves en procés migratori i vivien als barris marginals de les ciutats de Girona, Olot, Figueres i Girona. Era el grup que pitjor salut autopercebuda donava. La salut autopercebuda, sabeu que és un indicador fantàstic de salut real, vale? Si una persona us diu, com esteu? I aquesta persona us diu, bueno, ho vaig fent, malo. Jo amb la Pili, que hem treballat amb algun projecte de comunitària, sempre els deia als metges, la primera pregunta que heu de fer quan entra algú a la consulta és què tal, com estàs? I és la pregunta clau de la consulta, perquè si et diu molt bé, només vinc per això, agafa'l i despatxa'l en 5 minuts. Si una persona, bueno, mires que vaig fent, no sé què, rasca, que en allà hi ha alguna cosa. Aquest malestar genera, segur que darrere hi ha més patologia, encara que potser no te l'estigui dient o tu no la vegis. Vale? El segon grup social, amb pitjor salut autopercebuda, eren dones, edat gran, autòctones, de l'àmbit rural i en situació de precària econòmicament. Fixeu-vos, amb dos grups, dones, tots dos grups dones, les dones esteu jodides sistemàticament, vale? Amb tots dos grups el territori era determinant, amb tots dos grups la classe social era determinant, llavors hi havia, m'estic liant, perquè normalment ho faig amb una pissarra i així vaig més ordenat. Bueno, en qualsevol cas, els cinc eixos de desigualtat, quan tots sumats, són un còctel molotov. D'aquest concepte de còctel molotov se'n diu, i apunteu-vos-ho al cap, interseccionalitat. La interseccionalitat és la relació intrínseca entre els eixos de desigualtat que barrejats entre ells van generant cada vegada més desigualtat. No amb efectes sumatoris, sinó a vegades amb efectes multiplicatoris. Per tant, en el vostre àmbit d'intervenció social, tingueu molt en compte el concepte d'interseccionalitat. Vale? I per acabar, bueno, el síndrome Ulisses, no? Que afecta la salut mental dels processos migratoris. Per tant, els processos migratoris també, no? Com afecten a la salut mental. I llavors, un altre que no parlem, el canvi climàtic. No? El primer titular, a dalt, urgente, no? El mundo. El 2008, urgente. Las 12 enfermedades del cambio climático. No hem fet res, El diario, 2021. El avance irrefrenable del cambio climático deteriora también. I ara ja fixem-nos la paraula també. Sí, primer ens hem preocupat de les coses importants i ara, bueno, en última instància, llega també, no?, la salut mental. Vale? Per tant, ja ho tenim tot fotut. Sí? Per tant, el canvi climàtic com a eix claríssim de desigualtat social i com a eix claríssim d'impacte en salut mental també de les poblacions. Vale? Quina situació, no? Bueno, visto esto, de què parla el que veiem, perquè això és el que parla la premsa. El que parla la premsa no és el que és real, no? Són, sabeu que la premsa miente, eh? És el gran poder de la mentida. Doncs això és el que veiem fa uns febles, però això és el que veiem... Sí, fa... Això no és nou, eh? Això no és nou. Això és d'ara i el carrer de cada dia i ho vivim cada dia. La pobresa, la desigualtat, la injustícia social, la manca de recursos... Això és real, eh? Això no és un muntatge meu, eh? Però sí que és veritat, no és aquí. No és aquí, és a Brasil. Però això també és veritat. Tampoc us ho fot un muntatge meu. Això torna a ser el Brasil. Ha! Però casita sí, eh? Que lo tenemos. És Girona, eh? Les dues fotos són de Girona ciutat. No hi ha la barrera al mig, però hi ha escassament 1.000 metres de distància. 1.500 metres, per ser exactament. Nosaltres ho dissimulem una miqueta més, som més polites els europeus. I això, processos migratoris, guerres, n'hi han quatre que són actuals i dos que són de la Segona Guerra Mundial. Us invito que els descobriu, les de la Segona Guerra Mundial, i que descobriu les altres. L'única diferència que veureu serà el pijama a ratlles. Però és l'anècdota, el pijama, perquè les circumstàncies són exactament les mateixes. I l'impacte en la salut mental ja sabeu quin és. I si no, llegiu Víctor Frank, o si no, llegiu Aaron Antonovsky, i sabreu què va passar allà dintre des de la perspectiva de la salut mental. Jo recomano L'home en la ressaca del sentit, eh?, de Víctor Frank, si voleu. I el canvi climàtic? I això també és aquí, eh? Això és d'ara, eh? En la primera foto van haver-hi 1.000 desapareguts i 180 morts a Europa. 1.000 desapareguts i 180 morts a Europa, canvi climàtic. I la segona és la sequera de fa 2 anys, aquí a Catalunya. ¿Vale? Bueno, com estamos? Vamos a subir l'ànimo, no? Perquè, esclar, després de tot això... Va, de què parlen les dades? Ara anem a l'observatori, sí? Mireu... Ja he fet la crítica que a Girona no tenim dades, val? Però això no només passa a Girona, passa a la resta del territori. Val? Hi ha algunes institucions que ja fa anys que ho han vist i per tant que s'han posat mans a l'obra a solucionar-ho. Un dels pioners d'això de Catalunya és l'Agència Subpública de Catalunya, una agència fantàstica que fa una feina meravellosa i que ha aconseguit tenir dades per districte i per barri de la seva ciutat. I aquí tenim, per exemple, el percentatge de persones majors de 15 anys amb estudis primaris o menys, val? Un bon proxy de classe social. Un bon proxy. No és la classe social, però és un bon proxy. Què fa l'agència? Doncs mira, el segon, no? La taxa de fecunditat, segons el país de naixement de la mare. Ai, m'he equivocat de mapa, no? Ha, doncs no. No m'he equivocat de mapa. No són els mateixos mapes, eh? L'índex de consum problemàtic de drogues. Aquí el mapa ja costa més veure que m'he equivocat, però no m'he equivocat de mapa. I la taxa de mortalitat de malalties obligatòries per barris. Jo no puc inferir causalitat amb aquests mapes. Puc fer anàlisis de patronatge social, que és el que m'interessa. Estudiar els patrons de comportament. Estudiar els patrons de distribució de la desigualtat. I és evident, en aquestes quatre mapes, que hi ha un patró social de desigualtat a la ciutat de Barcelona. Claríssim. I a més, visible geogràficament. Visible territorialment. Això és el que a mi m'agradaria que el nostre govern fes per Catalunya. Això és el que a mi m'agradaria que passés a Catalunya, que tinguéssim aquests mapes. No? Incidència acumulada de persones diagnosticades per Covid amb marrón, homes, dones, i a l'esquerra, això és l'esquerra? Ho he dit bé? És que jo tinc la teva... Esquerra, ho he dit bé? Allò és la vostra esquerra, no? A l'esquerra, índex de renta disponible, per tant, grau de riquesa, perquè ens entenguem. Veieu alguna cosa? Algú veu alguna cosa? Algú torna a veure patrons? Sí, no? Ok. Astúries. El segon...
que va anar darrere d'Astúries va veure el que havien fet l'agència, i l'Observatori d'Astúries, un gran observatori, va dir: "Nosaltres no, Astúries no podem no fer el que té, no podem no tenir el que té Barcelona, això és massa interessant això." I es va dedicar a fer el mateix, eh? Astúries, casualment, per nosaltres és el nostre gran referent, perquè té gairebé la mateixa població que Girona i gairebé la mateixa superfície i gairebé el mateix nombre de municipis. Per tant, nosaltres ens hem emmirallat molt en el model d'Astúries perquè hi ha l'Observatori de Girona, vale? Classes socials desafavorides. Consum inadequat de menjar ràpid. Pimba! Patapam! Patron al canto. Bingo! Sí, no? Ok. Consum d'alcohol. Pimba! I aquí passa l'efecte, el que jo abans em deia efecte Suelen, ara els que sou joves no sabeu què és l'efecte Suelen. Per tant, he de pensar com ho explico ara, però els que sou grans ja sabeu què és l'efecte Suelen, no? L'efecte Suelen en relació amb l'alcohol és que els rics veuen tant com els pobres, no? La Suelen era una dona rica d'una sèrie de televisió que es deia Dallas, que estava tot el dia borratxa perquè quan arribava a casa, tot el dia que feia ell i el seu home que feia a terra, era quan arribaven es podien un whisky. I com que cada dia arribaven a casa perquè no tenien res a fer, perquè ja l'empresa ja els hi donava i tot el dia estaven a casa, cada vegada un whisky i estaven tot el dia borratxos, no? I on dic l'efecte Suelen perquè la curva de distribució del consum d'alcohol és de les poques curves que fa forma de U. És a dir, que els extrems de classe social, rics i pobres, es toquen. Uns per defecte i els altres per excés. L'altra majoria d'indicadors no. Per exemple, l'obesitat no funciona així. L'obesitat sempre baixa per classe social. Les classes socials afavorides sempre pugen i les riques baixen. El nivell d'activitat física també. Les classes socials és baixa i la rica puja. Sempre hi ha el gradient de classe social que ella ha intentat explicar, no? El gradient de classe social que va trobar Michael Marmot és el que explica que gairebé totes les variables socials i mèdiques van lligades directament amb la classe social, vale? I això és la primera esforç que fem d'Ipsalud a l'Observatori el 2009, quan arriba la pandèmia. És el primer mapa que fem per intentar explicar als polítics que el primer impacte de la Covid també tenia patrons a la demarcació de Girona per taxa d'atur. Això no ho vam publicar-ho perquè encara estàvem naixent, no teníem ni la web feta, no? Però sí, nosaltres a nivell intern ja sabíem que el patró d'impacte inicial compta, perquè això és l'impacte inicial de la pandèmia, llavors això s'ha anat diluint, però inicialment quan va arribar l'impacte va arribar per taxa d'atur, que també és un bon proxy de classe social. I aquest era per l'índex d'envelliment. Eix de desigualtat, quin és? Edat. Per tant, les persones grans, en els primers moments de la pandèmia, era un factor protector. Després es va veure que no, en el sentit dels que estaven en residències. Però els que no estaven en residències els va continuar protegint el factor edat, perquè els cuidàvem especialment. Els de residències no, però els que estaven a casa, la gent gran van continuar estigant. Però fixeu-vos que els primers impactes, clarament hi havia un patró d'edat. Això ens dona pistes, perquè si ve una altra pandèmia, els 6 primers mesos sabem per on començarà la pandèmia. Val? Perquè, a més, aquí, per exemple, aquesta taxa d'atur també es distribueix territorialment i podeu veure que entra bàsicament pel litoral. Ho veieu o no? I llavors puja cap a l'interior. Però bàsicament entra pel litoral, que és normal perquè és on hi ha més taxa d'atur. Val? I aquest és l'índex d'esforç del lloguer i el vam relacionar amb l'índex d'envelliment. No? I aquí ja costa més de veure el patró, però sí que es veu. En els territoris més joves és on hi ha més esforç a la gent per pagar el lloguer, i en els territoris més envellits és on hi ha menys esforç d'índex del lloguer. Per tant, torna a haver-hi un patró social en relació a l'habitatge. No? I això és interessant perquè aquest és el percentatge d'ingressos de la llar per pagar la despesa d'aigua per municipi i per la renta. A baix tenim la renta, vale? Ordenat els municipis per renta. Per tant, els més rics cap a la dreta i els més pobres cap a l'esquerra. I a dalt, el preu de l'aigua que paguen per municipi. Això és una font de desigualtat claríssima. Com pot ser? Ho veieu? Hi ha municipis amb renta molt baixa que són els que paguen més. O sigui, no està ni estandarditzada el que paguem a l'aigua al territori. És a dir, l'aigua a Girona és un eix de desigualtat al cost de l'aigua. Això encara no ho hem fet públic tampoc, eh? Encara no ho hem explicat. Això és primícia, però nosaltres aquest el tenim publicat a la web ja. Però a partir d'ara ningú ens pot dir que la política d'aigua a la demarcació de Girona segueix patrons d'equitat. Això és una mentida, si algú ens ho digués. No ho ha dit mai ningú, eh? Però per primera vegada tenim un diagrama que ens permet veure que el patró de cost de l'aigua per habitant no segueix patrons d'equitat social. perquè no segueix patrons. És a dir, hi ha municipis que són molt rics i que són els que la paguen més barata. Joder, que no sigui, no, perquè no és al revés, no? Vale. I què diu l'acadèmia? I aquí és on ara entraria amb el que ha explicat el company, vale? La Londe, bla bla bla, no entraré, pim pam pum. Aquí sí que, bueno, això és l'informe Marmot, tampoc no m'explicaré perquè tot això ho ha explicat ell, jo aquí explicaria algunes... Aquí, va, és igual, no va, tot això ho ha explicat ell. En aquesta sí que m'entretinc, perquè aquesta explica molt bé el concepte d'interseccionalitat que us volia explicar abans, val? I és com el patró de desigualtat té una gradient social claríssima, però a més, a dintre del gradient social, a dintre del propi gradient social, hi ha un subgradient. Per tant, hi ha persones que no només estan sotmeses al gradient social de Marmot, sinó que a més estan sotmeses a altres subgradients interns dins del seu grup social. I en aquest cas és molt paradigmàtic perquè són les dones. Vale? És a dir, a la pregunta com et trobes, la resposta em trobo bé, no em trobo bé, fixeu-vos que segueix clarament un patró social. El grup 1 són bàsicament els directrius i el grup 3 són els treballadors manuals. Per tant, fixeu-vos que el grup 3 sistemàticament sempre diu que no es troba més malament que el grup ric. Però dintre de cada grup, les dones sempre expresseu pitjor a la salut autopercebuda. Per tant, vosaltres sempre jodides dos veces. I us ho dic perquè la revolució feminista encara està pendent, eh? Tenim molta feina a fer aquí encara. I dic, tenim, perquè els homes també som responsables de la revolució feminista. Però fixeu-vos, en algun grup social, les dones fins i tot supereu els homes en desigualtat. És a dir, les dones del grup intermig ni els hi compensa ser, o sigui, els hi sortiria més a compte ser homes del grup pobre, ho veieu? Us recomano un canvi de sexe si sou d'aquest grup, sereu millor. Vale? Vale, per tant, les evidències sobre els determinants són clares, eh? L'OMS del 2013 fa el seu informe mundial, que el fa periòdicament, i l'impacte de la salut dels determinants socials, de tot el que us ha explicat ell i tot el que estàvem intentant, i és dir que la depressió i l'esquizofrènia un 40%, entre un 40 i tenen les persones amb depressió i esquizofrènia tenen entre un 40 i un 60% més probabilitat de tenir mort prematura. Vale? El suïcidi és la segona causa de mortalitat en gent jove a nivell mundial, i a Catalunya la quarta amb homes i la tercera amb dones. Vale? Els trastorns mentals afecten el càncer, per tant, tenir trastorn mental també afectarà tenir més càncer, més malalties cardiovasculars, tenir més obesitat, tenir més infart i tenir més diabetis. Però al revés també. Tenir diabetis, tenir malalties cardiovasculars també, per tant, tenir malalties cròniques acaben afectant la salut mental. Per tant, és un cercle que es retroalimenta. Vale? Quan parlem d'efectes determinants socials i eixos de desigualtat, parlem de que tots aquests grups socials són els que estan especialment vulnerables. Poblacions indígenes, persones amb situació laboral, situacions de pobresa, el que ha explicat ell. Vale? I us he posat dues icones perquè bàsicament són dones, l'informe de l'OMS diu, especialment són les dones i les dones grans. Vale? I és evident que els grans impactes socials ben determinats per les crisis financeres, les crisis climàtiques i les crisis socials. Vale? I això és el que hem d'estar aquí. Vale? Esteu dormits? Esteu vius encara? Sí? Continuo o voleu Segueixo? Segueixo. Vale, per tant, perquè un observatori, doncs, no? Perquè si no tenim dades no sabem què passa. I a Girona no hi ha res. Vale? Llavors, el que passa és que la salut pública basada en l'evidència, els que treballem amb la salut pública basada en les dades de científiques, tenim molt clar que el cicle és aquest, és que cal primer de tot monitorar la realitat, quantificar el problema i definir bé l'estat de la qüestió. Si no fem primer aquestes tres fases de la qüestió, no seguim el cicle basat en l'evidència. Després d'aquí, en tot cas, ve què diu la literatura científica sobre el tema que estem estudiant i llavors en tot cas ve la proposta de priorització d'accions, el pla d'alimentació i l'avaluació de programes. Directament, molt sovint, anem directament a què diu la literatura científica, ens agafem el que diu la literatura científica i vinga, anem a dissenyar programes. I no sabem res de les tres dimensions de dalt. La salut pública basada en l'evidència, i això serviria per a altres àmbits, la intervenció política basada en l'evidència requereix d'aquestes set fases. I no pot ser que ens encarreguem tres d'un pelotazo. Vale? I el que ve a fer l'observatori és justament donar suport en aquestes tres fases inicials, que ara mateix estem orfes. Vale? Llavors, a partir d'aquí tenim la web que hem fet, vale? I a partir d'aquí, doncs, jo ara aquí només me'n vaig un moment. Com vaig de temps? Com estic? Vale, fantàstic, super, super bé. Vale, doncs aquí teniu la web de l'observatori. La tenim en tres llengües, en català, castellà i anglès. Vale? Jo el primer que us presentaré, si em deixeu, hi ha micro tècnic? hi ha micro a l'ordinador? Té sol a l'ordinador? Guai, merci. Ara el posaré, vull dir que no t'apeti tot, eh? Guai. Està tancat?
L'observatori. L'Observatori de Dip Salut. Sabem moltes coses. Que les nenes pobres tenen 4 vegades més risc de patir una malaltia greu. Que l'ús dels serveis de salut mental és 10 vegades més alt entre les persones amb menys recursos. I també tenim dades sobre altres desigualtats vinculades amb el nivell d'estudis, el gènere, la salut i el benestar i les condicions mediambientals.
Sabem que hi ha coses que no sabem. La taxa de risc de pobresa dels municipis de la demarcació, el consum de risc d'alcohol entre la gent jove, ni tampoc no tenim dades que ens ajudarien a valorar la felicitat, els problemes de salut derivats del canvi climàtic, la distribució de recursos, l'exclusió, les vulnerabilitats i la perpetuació de la pobresa.
I també sabem que hi ha coses que ens agradaria saber. Les taxes d'abandonament prematur dels estudis per municipis, les diferències entre les causes de mortalitat, la contaminació de l'aire als pobles de muntanya i als de mar.
Aquesta informació serveix per combatre la fractura social. Dic Salut entén que la salut i el benestar formen part dels drets humans, els quals són els prerequisits essencials de qualsevol societat democràtica i socialment justa. Les desigualtats són injustes perquè comporten que no tots els éssers humans tenen la mateixa dignitat. Són innecessàries perquè no ens calen ni aporten res positiu. I també són evitables perquè tenim les eines i els recursos suficients per erradicar-les. Les desigualtats, i amb elles, l'exclusió, s'acaben normalitzant i oblidant. Mesurar-les i monitorar-les ens ajuda a posar llum. Des de l'Observatori també podem contribuir a generar entorns socialment saludables i ambientalment sostenibles. Volem contribuir al desplegament de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, ja que compartim que és una proposta de desenvolupament humà sostenible basada en els drets humans.
Els entorns actuals són dinàmics, incerts i complexos, i per això és cada vegada més necessari l'ús de sistemes d'informació basada en el Big Data que ens permetin orientar les polítiques públiques. Per tot això, l'Observatori es compromet a oferir a la ciutadania i als agents socials de la demarcació de Girona informació útil i de qualitat, amb la finalitat de promoure el compromís amb la salut, el desenvolupament humà sostenible, la igualtat d'oportunitats i el bé comú.
Això és una breu presentació que teniu per si us interessa mai, que són 3 minuts, explicar-nos una miqueta. Llavors aquí, aquesta web, el que trobareu és la web en beta. La web en beta és la primera versió, no és la, ara ens estan fent la segona, però la tenim en el portal per anar penjant algunes coses que ja tenim, però tindrà algunes millores, val? Aquí en l'Observatori que tindreu tindrà un apartat d'indicadors, hi haurà, aquí encara no hi és, però hi haurà un buscador, podreu buscar, podeu posar, buscar per indicadors, o podeu buscar per municipi, o podeu buscar per comarca, o podeu buscar per mapeig, val? Podeu fer mapes. I llavors aquí en els indicadors, per exemple, tindreu aquests 5 nivells, que possiblement els reduirem a 3, que en principi tenim els previst donar indicadors d'estats de salut, val? Per exemple, aquí, quan si cliqueu aquí, tindreu els submenús i, per exemple, podeu anar a les causes de mortalitat i podeu tenir totes les dades de causes de mortalitat, per exemple, la taxa de mortalitat de suïcidi, de la demarcació, sempre dades de Girona, eh? Per tant, amb dada, seria la taxa de mortalitat per suïcidi. Aquí tindríeu la relació de l'indicador amb l'ODS corresponent, tindríeu la definició de l'indicador, que explica, a baix tindríeu un PDF amb la fitxa tècnica, que quan la cliqueu podreu obrir, i si obriu us descarregarà la fitxa tècnica de l'indicador, i a la fitxa tècnica de l'indicador tindreu la definició completa, la fórmula de càlcul, l'origen de les dades, si hi ha observacions, etc., perquè pugueu saber exactament tota la informació relacionada amb l'indicador, la periodicitat de l'actualització de la dada, etc., etc. Vale? Tindreu, podeu buscar-ho per comarca o per municipi, i aquí tindreu, ara això ho substituirem, una sola gràfica, tindreu un quadre de comandament, que serà bastant més complet. En aquest cas, però, en aquest cas de suïcidi, fixeu-vos que hi ha un clar un pic després de la crisi de l'any 2008, vale? A part de demarcació de Girona. Fixeu-vos que això ens torna a veure, ens permet veure tendències. Vale? Per tant, fixeu-vos que aquí podem dir clarament que la demarcació de Girona, l'impacte de la crisi del 2008, va tenir un impacte en suïcidis. No? Ja no, 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 ah, Sí, diuen els informes que... No, diuen els informes no. Tenim un indicador de la demarcació de Girona amb les dades de Girona posat aquí, que la podeu agafar, us la podeu descarregar, podeu demanar les dades, us podem donar i podeu fer el que vulgueu. Podeu agafar la gràfica, la podeu enganxar amb un informe i podeu fer que us passi per la barretina. ¿Vale? I aquí sota teniu la data de l'última actualització. ¿Vale? Llavors, podeu anar triant els indicadors que vulgueu. Hi haurà un apartat de desenvolupament personal, aquest encara el tenim buit, però aquí intentarem que hi hagi indicadors de felicitat, de benestar, de creixement personal, etcètera, etcètera. Per tant, alguns lligats possiblement a salut mental. També hi haurà indicadors de pobresa i demografia, per exemple, en pobresa, doncs, ja acabem de veure claríssim l'impacte de la pobresa en la salut mental, no? Doncs, què passaria si ens dediquéssim a veure doncs, la probabilitat del mapa de la ràtio 80-20, que és un bon indicador de pobresa distribuïda per territori. Doncs, bueno, doncs aquí doncs sí, doncs tenim un mapa que ens indica la distribució de la ràtio 80-20 per territori. Per tant, podríem saber en quins municipis posem el 2008, el 2018, que és la data més actual. Aquí tindríeu el... No, per la vegada us trec el 15, perquè si no suma. ¿Vale? I aquest seria l'última dada. ¿Vale? Per tant, tenim aquest indicador, però per exemple si voleu anar a un altre indicador de pobresa que és molt clàssic, que és l'índex de Gini, val? Aquí tindríeu el mapa de l'índex de Gini, val? Per la distribució territorial, per tant també en quins territoris els nivells de pobresa poden afectar també més a salut mental, val? Llavors a part d'aquests indicadors hi tindrem un visualitzador de mapes, en aquest moment encara el tenim inactiu, però hi haurà un visualitzador de mapes que us permetrà fer el que us he fet amb l'Agència Pública de Barcelona, que us posava el mapa d'un tema i el mapa de l'altre, per veure, explorar, si visualment podeu veure patrons. Mai podreu establir causalitat, eh? Mira, això és la causa d'això, però sí podeu veure patrons de comportament. ¿Vale? Llavors tindreu un apartat de recursos, on aquí nosaltres farem periòdicament informes. Nosaltres hem penjat els informes que nosaltres hem anat fent sobre la nostra feina, les presentacions que fem en congressos, per si algú les vol veure. Després tindrem un apartat de l'observatori, que ja l'heu vist, la presentació, el vídeo, i aquí tindreu tots els nostres serveis, el sistema d'indicadors, els informes, rankejarem els municipis per cada un dels indicadors, per tant, vosaltres podreu buscar l'indicador i us sortirà rankejat per tots els municipis. Per tant, podrem, per exemple, taxa de pobresa, clicaràs el rànquing, per tant, i tindràs el municipi des del més, el que té la taxa de pobresa més alta, el que té la taxa de pobresa més baixa. Podrem veure, per exemple, les taxes de contaminació, doncs podrem ordenar-los, ¿vale? Us podrem cedir dades, si algú vol fer un estudi, si algú vol fer, doncs tindrem un servei d'assessió de dades, oferirem formació i, com no, oferirem estratègies d'assessorament. ¿Vale? Després farem un apartat d'una app, perquè això un dels problemes que tenim és que no tenim moltes dades, no les tenim, i molts dels indicadors els hem de crear nosaltres. I llavors crearem una app que serà una enquesta de 10 anys, farem una cohort poblacional de 3.000 persones a la demarcació de Girona, que la farem telemàtica, i durant 10 anys aquesta mostra de 3.000 persones ens anirà donant dades per omplir els nostres indicadors. ¿Vale? Aquestes dades, convenientment anonimitzades i protegides, també estaran a disposició del territori per si vol fer recerca o estudis o el que sigui. ¿Vale? I llavors en la part de formació doncs us oferirem formació. ¿Vale? A partir d'aquest moment anirem oferint coses de formació. ¿Vale? Llavors, bàsicament aquí ara el que us he posat són els indicadors. Nosaltres estem treballant amb una bateria de 100 indicadors, i aquí us he posat en pantalla els tres eixos que treballem, salut, social i ambiental, els que nosaltres hem, amb l'equip tècnic quan havíem de venir a fer aquesta presentació ens hem dedicat uns dies a dir bueno, quins nosaltres tenim clar que són els que gairebé segur que tindran impacte en salut mental, i en alguns hem fins i tot trobat l'evidència científica, no? Ens hem dedicat a dir no, tenim evidència científica que aquest indicador té impacte en salut mental, no? Com, llavors, tot aquests són els índexs, els indicadors de salut que tenen impacte en la salut mental de la població, ¿vale? Per tant, que provoquen, eh? Sí, són la causa de, sí? Per tant, els teniu aquí. Tots aquests indicadors els tindreu a l'observatori, sí? Ara no tots, però a mesura que anem treballant els tindreu tots disponibles. Per tant, quan vulgueu fer informes de salut mental, vosaltres sabeu, pel model determinant que ell us ha explicat, que tots aquests informes, que tots aquests indicadors, perdó, tindran impacte en el territori o en els territoris on més alts siguin. ¿Vale? Per exemple, el número 12, doncs ja us he dit, un paquet d'indicadors de consum de substàncies, no us he dit indicador d'alcohol, no sé què, indicador de consum de cannabis, indicador de... Hi haurà un paquet de consum de substàncies, per exemple, a sota, paquet d'indicadors d'estil de vida, no? Ara no us he posat, indicador de nivell d'activitat física, indicador de nivell d'obesitat, indicador de nivell de consum de fruites, indicador de seguiment de la dieta mediterrània. No, tot això ho trobareu, però treureu un paquet d'indicadors que us permetrà parametritzar tot això. ¿Vale? Després tindreu un altre paquet d'indicadors socials també vinculats a la salut mental, tot el que hem dit abans, pobresa, exclusió, bla, 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 tots aquests indicadors tenen a veure directament amb la salut mental. Qualsevol persona sotmesa en negatiu a una d'aquestes circumstàncies té més probabilitat de desenvolupar patologia mental o malestar. I llavors amb ambientals també. Hem trobat que dels indicadors de salut ambientals que hem definit, com a mínim aquests 7, hem trobat evidència científica que impacten en la salut mental. Vale? Per exemple, un dels més clars del canvi climàtic és l'últim, el 7, que és l'onada de fred i l'onada de calor. Vale? Doncs les onades de calor i les onades de fred afecten a la salut mental de la població. Vale? Per tant, tots aquests indicadors els tindreu amb el que us he anat comentant. Vale? I ja està. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Pau, també per cenyir-te el temps i per donar-nos aquesta quantitat d'informació i també de reflexions que ens fan pensar. En tot cas, ara ens queden 7 minuts abans de les 11 i si podem fer, doncs, si algú vol fer alguna intervenció, algun comentari, alguna pregunta a en Pau o al Joan, podem començar-la a fer ara. I després, a partir de les 11, la podem continuar fent amb l'esmorzar. Però us animo a que aquests minuts que ens queden, doncs, si algú de vosaltres vol fer-los alguna pregunta.
Jo us agraeixo tots dos les exposicions, les dades, i agraeixo particularment l'exposició que feia en Pau sobre el tema dels factors estructurals i de relació, diguéssim, amb les polítiques, val? Perquè com bé hem vist en les notícies, a la premsa, aquí allà, o sigui, s'està directament culpant els individus de la seva situació precària. És a dir, s'apunta individualment a les persones i moltes vegades se'ls dona la culpa. És a dir, bueno, vostè està malament perquè és vostè i perquè és així, va? I no, és que n'hem de perdre de vista coses que sembla que se'ns han oblidat, no? Com deies, la classe social i les polítiques. La gent, doncs, després s'oblida tot això i vota qui vota i passa el que passa. Gràcies per això, gràcies.
Sí. Més que una pregunta també és allò, l'agraïment justament, no? Perquè la feina que fem les entitats està bé que de tant en tant sentir que les estem fent bé, però també estarà molt bé que hi hagi, en aquest cas, un observatori que puguem tenir dades i evidències d'aquelles situacions que intuïm, no? I que ens donen peu a donar resposta i avançar-nos a vegades a la feina que fa l'administració, no? Que fins que no hi ha un pressupost aprovat i fins que no hi ha la convocatòria presentada, etcètera, etcètera, a les entitats hem de començar, doncs, a tirar endavant, no? I el tema de salut mental, justament que avui estem tractant, és una de les evidències que les entitats ja hem anat veient, no? I el tema de situació de pobresa o d'indicadors, fa molts anys ja que veiem que és la dona que és la que, en aquest cas, s'emporta la palma més grossa de totes les situacions, no? I que fa molta ràbia que no hi hagin unes polítiques més dedicades, doncs, a evitar-ho, no? I m'agraden les tres paraules, no? Que, evident, que has utilitzat, que és injust, tan necessari i evitable, no? I que tant de bo els polítics, d'una manera o altra, doncs, això ho posessin en els seus programes electorals, no a nivell municipal, perquè és l'abast que hi ha, sinó a nivell, en aquest cas, doncs, el català o l'estatal o europeu, no?
Jo, no és que et vulgui respondre, és que m'agradaria afegir una cosa, que és que jo vull posar en valor al final el fet de que es vulguin tenir dades, perquè també vivim en un entorn, en una societat, com ho vulguem dir, que atendeix, i jo en el tercer sector ho he vist, i no és cap crítica, justament tot el contrari, moltes vegades no hi ha temps per recollir dades, per poder avaluar, i les coses es fan a voluntat, a intuïció, com deies, de saber que més o menys s'estan fent bé, però mal les coses. Justament crec que s'ha de posar en valor iniciatives que mostrin dades, perquè també ajuden a fer força de cara a l'administració amb indicadors, amb coses objectives, a l'hora de demandar i a l'hora de pressionar perquè s'estableixin polítiques públiques que realment siguin efectives i que alhora també s'avaluïn, no? Crec que és molt important el fet d'això, de ser conscients de que vivim en un entorn on no tendim a medir les coses, i justament són molt necessàries estratègies i iniciatives que ens ajudin a objectivar, no, aquest impacte i establir, no, aquestes relacions entre aquests factors que òbviament venen per totes aquestes polítiques públiques que creen les condicions de vida que acaben afectant, doncs, a nivell socioeconòmic, i tot això té un impacte òbviament en la salut, i és la pescaria que fa molt de por, la veritat, aquest impacte en la salut òbviament fa que les persones baixin, no, l'esglau social, la classe social, que tinguin unes condicions pitjors i que entrin, no, en situacions encara que cada vegada són més difícils, no, de sortir, i on òbviament, doncs, l'acció social i l'àmbit comunitari juguen un paper clau, no? Així que jo, la veritat és que penso que és una iniciativa que a l'hora de fer força de cara a les polítiques públiques és evident que té una força increïble i que tindrà un pes molt considerable i important, eh?
Hola, bon dia. Una pregunteta. Quan penseu que entrarà en el sistema educatiu el tema de l'assignatura de desenvolupament personal, emocional i espiritual, el mateix que se manté una assignatura que és l'educació física, que a més és avaluable, quan penseu que, perquè moltes vegades sí que és cert que per fer cosetes és necessari les dades, per fer projectes des de l'àmbit d'intervenció social, però quan penseu que des de petit...
La pregunta és interessant. Clar, jo soc pedagog, justament. Tot és el quart de la meva formació acadèmica base. Clar, què és el desenvolupament personal? No? Què és el desenvolupament humà? A qui li pertoca? Clar, a l'Ubuntu, no?, que deien, no? O sigui, està tan a comunitat que educa persones. Llavors, sí, la família és el referent clau, ja ho sabem tots, no? Si la família... que és el puntal falla, llavors la societat pot establir xarxes de suport a aquestes persones que la família no l'aguanta, no? Però jo et faria una pregunta diferent. Jo et faria, quan realment farem una política de famílies potent en el país? Quan farem una família molt potent de famílies? Però molt potent. I entre altres coses, perquè la Convenció dels Drets de la Infància, per tant, la convenció diu específicament, no me recordo l'article, però ho diu, el tinc a l'ordinador, el tinc allà, diu específicament que els governs, la seva obligació formal és recolzar les famílies perquè les famílies ofereixen als infants l'espai ideal de seu màxim desenvolupament com a persona. I això ho diu la Convenció dels Drets de la Infància. Per tant, Nacions Unides ja ens diu que la política dels governs, la prioritària pel desenvolupament humà ple de l'infant, és la família. Sí? Per tant, jo crec que apostaria més cap aquí. Llavors, l'altra cosa és que l'escola tingui una funció social compensatòria. Sí? Llavors, està bé veure com l'escola fa aquesta funció compensatòria. Però l'ha de fer després de fer tot el que hem de fer. Perquè el primer no és l'escola. Una política compensatòria és sempre quan el primordial ha fallat. O quan no ha arribat per algun motiu. O quan alguna circumstància falla. Hem de ser humans i, per tant, sempre hem d'estar sotmesos a tenir en compte que la probabilitat de que alguna cosa falli, no? I no l'hem de culpabilitzar la situació, senzillament hem d'entendre en aquelles circumstàncies, aquell conjunt de persones han tingut un grau de vulnerabilitat, un grau de coses que han fet que passin certes coses. Llavors, quan passa això, sense culpabilitzar les persones, la societat com a conjunt, per això som una societat organitzada, no? Complementem, no? Intentem donar suport, però la base per mi és aquesta.
Hola. Bueno, més que una pregunta és una reflexió també per escoltant-vos, se'm remunia una mica les coses, no? Perquè ja porto bastants anys treballant al tercer sector i a vegades em pregunto si el tercer sector d'alguna manera si la sensació que tinc, que he parlat amb els companys de professió, estem sostenint algo que no s'hauria d'estar sostenint, perquè tot, no, tot el que estem explorant avui explota d'alguna manera, i des de les polítiques públiques algú realment dona resposta, perquè la sensació que tenim és estar tota l'estona sostenint no, amb tot el que s'ho provoca a nivell dels professionals que estan allà en el dia a dia, i no s'avança, no? Tot això ho sabem des de fa uns anys, però segueix sostenint precisament per, no sé si és perquè un treball vocacional, si és perquè, bueno, no sé, una mica, no, que se'n remou tot i realment és bastant frustrant també professional i personal.
Simplement deixa'm dir-te que jo estic d'acord amb la reflexió que planteges, era una de les coses que apuntava al final de la presentació, que vaig estar molt dubtós de si dir-ho tal qual o no, però penso que potser políticament no és correcte, però penso que arribeu allà on el sistema públic moltes vegades no arriba, aquelles fissures o aquells jocs, no, i aquell àmbit més, aquest abordatge més comunitari en el sistema públic, el sistema sanitari i altres sistemes, doncs no hi arriben, no? I crec que hi ha molta gent com tu, i qui hem treballat en el sector hem tingut en algun moment la sensació de sostenir, no, de ser la xarxa de suport que no està deixant caure les persones quan estan a punt de caure, no? I sí, a vegades, no ho sé, ara faig un pensament en veu alta i no sé si és correcte, no? Però a vegades penso fins a quin punt això no fa veure també a vegades les debilitats d'altres sistemes que haurien de veure's més per realment veure les mancances i posar, no, a remei, no? Però d'altra banda està aquella part de responsabilitat, no, d'ètica, no, de dir no podem deixar les persones caure i nosaltres hi estem aquí i servim, no, com d'aquesta xarxa de suport. Però qui sosté el que sosté també? Perquè al final els professionals del tercer sector estan sostenint una situació, esteu sostenint una situació, hem estat sostenint una situació, però qui sosté, qui cuida el que cuida, no? I ha de ser també, doncs, aquí, bueno, llanço la pregunta i no l'has de respondre, eh? Però...
Doncs jo et diria, ja acabo. Mira, és política, sí? És política. No me'n recordo la situació, però l'altre, no és per tu, però l'altre li deia, és política, estúpid, no? Que no estàvem discutint, és política, estúpid, li deia. No sé qui, dues persones famoses estaven discutint, no sé si algú recorda la frase o el context. Com? Què és? És la política, idiotes, no? Hi havia un debat i és que és la política, idiotes, però és això, perdoneu, no us insulto, però és la política. O sigui, voteu en conseqüència. Promoveu canvi social en conseqüència. És a dir, voteu aquells que qüestionen el model. Voteu aquells que encara que us molesti molestar, encara que les formes us molestin, encara que bla, 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 qüestionin l'estructura de model social. No voteu els que es dediquen a mantenir-la. I ja sé, no cal que posi noms. No cal que posi noms. Per tant, voteu en conseqüència, esteu fent política, sou actors de la política, no hi ha ningú que sigui apolític, ningú, sóc apolític, aquest és de Vox, sí, home, sí, si algú diu que és apolític, fuig-ne d'aquests, fuig-ne, ràpid, val? D'aquests. Llavors, aquí tenim dues teories, el que com més mal, o sigui, com pitjor millor, i els no m'ho reclamen i transformant, no? I aquí cada un que vosaltres s'haurà d'adaptar a la situació que vulgui, és a dir, és una qüestió personal de com es fan els canvis socials, si es fan amb trencaments socials periòdicament per el maig del 68, la crisi dels 70, bla bla bla, o bé es fan transformacions, no? I a poc es van transformant la societat i vas donant temps a que les coses maduren i es van transformant. Llavors aquí tens dues estratègies d'intervenció, i aquí en política també tens l'opció. A Catalunya tens models polítics que t'ofereixen. Nosaltres anem a trencar-ho tot i a patar-ho tot, i nosaltres anem a anar transformant, i nosaltres treballem a llarg termini. Llavors cada un de vosaltres que se situï políticament on se sent més còmode, però llavors que visqui en conseqüència i que gestioni a la seva pròpia consistència emocional o la pròpia coherència o el que ha votat i el que sosté, i això cada un ha d'aguantar el seu pal.
Doncs gràcies. Gràcies, Pau i Joan. Si us sembla...